Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Les reserves d'aigua embassada al conjunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja es troben per sota del 50%, en concret al 49%, amb un total de 3.886 hectòmetres cúbics embassats. L'any passat, per les mateixes dates, s'arribava als 6.069 hectòmetres cúbics, el que suposava el 76% de la capacitat total. Des de finals del mes d'abril, la situació ha empitjorat per falta de precipitacions i també perquè no hi ha hagut desgel, ja que a l'hivern ha nevat molt poc. Segons l'informe setmanal que facilita la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sobre l'estat de la conca, l'energia hidràulica potencial és de 1.899 gigawatts, el que representa un 41% de la capacitat màxima de la conca. D'altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està tramitant noves concessions d'aigua a Flix per generar energia hidroelèctrica. Dues empreses sol·liciten una captació inicial de 5 metres cúbics per segon. I és que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha rebut una sol·licitud de l'empresa Tacios Energy SL per rebre una concessió de cabal del riu Ebre per generar energia hidroelèctrica. L'altra sol·licitud l'ha presentat l'empresa Energy 2011 SL per una concessió per generar energia hidroelèctrica també amb un cabal de 5 metres cúbics per segon i 150 litres per segon per a operar el tram lliure entre Ascó i Flix al marge dret. L'obertura dels projectes es farà una setmana després que acabin els 3 mesos de termini per presentar peticions.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Ahir dilluns es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les sol·licituds per demanar autorització administrativa per a dues noves centrals fotovoltaiques a les Terres de l'Ebre. La primera és la planta Ribera 1, de 15 megawatts de potència, que es projecta al municipi de Garcia, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La segona és la planta Cebes, de 49,9 megawatts de potència, que se situarà a Ascó, a la comarca de la Ribera d'Ebre, i que tindrà línies d'evacuació soterrades de 30 kilovolts als termes d'Ascó i també a la Fatarella, a la Terra Alta. La promotora de la primera central és l'empresa barcelonina Energies Renovables Terra Ferma i la segona és l'empresa madrilenya Energies Renovables de Poseidón.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa ha enviat a presó provisional els tres detinguts divendres, presumptes autors de diversos robatoris amb violència i intimidació i una baralla que va acabar amb dos ferits greus. Un d'ells continua ingressat a l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta. Els arrestats s'havien robat en dos establiments comercials de Tortosa. Quan sortien de robar en un supermercat, li van vendre el telèfon a un home, que els va seguir per intentar recuperar-lo i va resultar agredit, com també una altra persona que l'acompanyava. Als detinguts se'ls relaciona amb un altre robatori violent en una botiga de Tortosa el passat dijous i també el furt d'un altre telèfon mòbil a un home en un establiment d'oci de la ciutat. La baralla es va produir divendres al vespre al carrer Barcelona, al barri de Sant Llàtzer, una batussa que van gravar i difondre per les xarxes socials alguns testimonis. La policia local de Tortosa i els Mossos d'Esquadra els van poder detenir poc després en un operatiu conjunt. Els equips d'emergències van localitzar aquest passat diumenge al matí un cadàver en un vehicle esfonsat al pas de barques de Miravet a la comarca de la Ribera d'Ebre. Pels voltants de les 11 del matí es va rebre l'avís que havia un turisme submergit al riu Ebre a la zona de l'opàs de barca, que connecta la carretera C12 amb la TV3023. Els Mossos d'Esquadra, que estan investigant les causes dels fets, van apuntar a una mort accidental. En rebre l'avís, els bombers de la Generalitat hi van enviar 12 dotacions terrestres amb la unitat subaquàtica del GRAE, que va descobrir el cos sense vida d'una persona. Els Mossos també es van desplaçar al lloc en diverses patrulles i una unitat subaquàtica que sobre les 4 de la tarda va rescatar el cadàver. El cotxe es va retirar ahir dilluns. Protecció Civil ha anunciat que repetirà la prova d'alertes al mòbil a Tarragona, l'Ebre i el Penedès el pròxim 13 de juny al matí. El simulacre es repeteix després que el primer intent del 12 d'abril resultés fallit, segons indica l'organisme de gestió d'emergències en un comunicat. En la prova del 12 d'abril, el missatge massiu va arribar només al 35% dels telèfons mòbils, segons dades de l'enquesta desenvolupada per Protecció Civil després del simulacre. La Generalitat va reclamar a l'Estat, desenvolupadora i administradora d'aquesta eina, que hi posés solució. Poc després, el Ministeri va dir que havia localitzat l'errada i l'havia arreglat. Ara, amb la prova del 13 de juny, es vol comprovar que a la prova de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès tot funciona correctament abans de dur a terme la prova més gran pel que fa a la població afectada, que seria la de la vegueria de Barcelona. Protecció Civil considera que el sistema és molt útil en cas d'emergència greu, ja que permet difusió massiva en un espai molt curt de temps d'instruccions concretes a la població.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc, en la que ens parlem del cap de setmana dels dies 20 i 21 de maig de 2023, en què comencem, com sempre, el futbol base. Continuem amb el primer equip i acabem amb el femení, que avui tenim una extraordinària notícia per donar-vos, que suposo que ja coneixeu, però que en parlarem extensament. Comencem, com sempre, amb el futbol base. Diem que l'activitat ja va acabant perquè s'apropa el final de les competicions, i el que sí que encara està en competició i de manera molt brillant és l'equip Benjamí Roig, que va jugar el partit d'anada de la final intercomarcal contra l'Ampolla, en un partit que es va disputar el matí dissabte a l'Ampolla i que finalment el Roquetenc va arrencar un valuós empat a 2. Un partit que perdia 2-0, però com una gran reacció a la segona part, doncs el Roquetenc va acabar empatant a 2. Ja tot se decidirà el proper cap de setmana el partit de tornada, que jugarà a Roquetes el diumenge pel matí, com després recordarem. Pel que fa a l'Aleví Roig, doncs va jugar l'últim partit de Lliga aquí a casa contra l'Aldeana i va guanyar per 4-0, per tant bon tancament de Lliga de l'Aleví Roig del Roquetenc. Pel que fa a l'infantil, no va jugar cap partit perquè ja va acabar la seva Lliga. I el Caet la setmana passada va disputar dos partits que tenia pendents per a completar el seu torneig de primavera. Va guanyar el Gandesa per 3-1 i tancaria la Lliga amb una derrota al camp de Rapitenc AC per 1-0. El Roquetenc ha quedat tercer en aquesta fase de primavera de la Lliga Cadet de Terres de l'Ebre. Pel que fa, ara passarem ja al primer equip de la tercera catalana, que va jugar el seu partit de Lliga de la jornada 29 al camp de la Unió Esportiva Just i Maria B. El Roquetenc arribava en una dinàmica negativa i amb moltes baixes en l'alineació, però tot i això doncs va competir prou bé. El Roquetenc va tenir més i millors ocasions que el seu rival, però la falta d'encert el va condemnar i finalment acabaria perdent per 2-1. La primera part va ser força disputada. A més, els rivals del Roquetenc va tenir dues ocasions molt clares als peus de Carrasco i Morales, però la pilota doncs no va voler entrar. Al descans va arribar amb l'empat a 0 inicial. A la segona part, l'equip local va sortir més empenta i Aleix Bayer, el 1052, adelantava el Josep Maria al marcador, era l'1-0, i el Roquetenc doncs va reaccionar, va tenir diverses ocasions. La més clara tindria el 1077, quan l'àrbitre va xiular un penal que li van cometre sobre Morales, i que Quim doncs va fallar des dels 11 metres, el porter local va rebutjar la pilota, era una ocasió immillorable, però el Roquetenc no va defallir. Dos minuts després, Morales sí que acertaria per a marcar finalment el gol que mereixia el Roquetenc, faria l'empat a 1, però doncs una jugada aïllada, una errada en cadena de defensa del Roquetenc va provocar que el Juli Maria fes el 2-1, que seria definitiu al minut 82. Josep Casanova faria el gol de la victòria per als locals i el Roquetenc, tot i intentar-ho fins al final, doncs no va tenir sort ni encert de cara a porta i acabaria perdent aquest partit per 2-1. Recordem que a falta d'una jornada per al final de la Lliga de Tercera Catalana, doncs el Gandesa és líder ferm amb 76 punts, l'Amposta és segon amb 70 punts, l'Ametlla és tercer amb 66, aquestes places ja no variaran, per tant, el líder i campió de Lliga és el Gandesa, que té l'ascens assegurat des de la setmana anterior, i el Roquetenc ara mateix és novè amb 36 punts sumats, un bagatge de 9 partits guanyats, 9 empatats i 11 de perduts, 55 gols a favor i 50 en contra. Per baix tanquen el Corbera amb 13 punts i el Vincent amb 6 punts, que és que matemàticament ja han perdut la categoria. I ara han deixat per al final de la competició esportiva l'apartat que toca a l'equip femení amateur del Roquetenc, que aquesta setmana doncs tindrà un partit decisiu al camp del segon classificat, al camp del femení Alcanà, un partit que el Roquetenc tenia l'opció ja de sentenciar la Lliga, li servia l'empat per allà assegurar-se matemàticament el títol, un partit que va despertar molta expectació, moltíssims aficionats al camp de la Fanecada, la veritat és que feia goig veure un partit de futbol femení amb tantíssima gent a la grada, moltíssima gent de Roquetes que es va desplaçar per veure aquest partit, perquè era un partit que podia ser històric per al club, i val a dir que les noies de Juanpe van estar sensacionals, van respondre a les expectatives i en un partidàs doncs van aconseguir guanyar per 1-4, guanyant de manera brillant el partit i el campionat. La veritat és que no podien escollir millor escenari per a quedar campiones de Lliga, ja que ho van fer al camp del màxim rival, davant d'un camp ple de gom a gom i amb un gran ambient. La veritat és que vam viure una tarda fantàstica, els que van ser presents a la Fanecada, una tarda que no oblidarem mai en la història del Club Deportiu Roquetenc. Anem a resumir una mica com va anar el partit. La primera part va ser una mica igualada i disputada, molt de respecte als primers minuts, fins que el Roquetenc trencaria el marcador amb un gran xut de Maripau des de la frontal de l'àrea que feia el 0-1. En aquest marcador marxaríem al descans. L'inici de la segona part va ser trepidant, ja que tots els equips podrien haver marcat. El Roquetenc va tenir el 0-2, però també l'Alcanar, amb una rematada que entre la portera Estel i el pal van impedir el gol, doncs també hagués pogut empatar. Era una fase incerta, però el Roquetenc, amb un golàs de Sheila, de Xilena, un gol sensacional, que si tenen ocasió de veure-la per televisió local, doncs no se'l perdem, perquè és un autèntic golàs de Xilena, que fa fer el 0-2, aquest gol trencaria definitivament el partit. Amb aquesta inèrcia positiva del gol, doncs la mateixa Sheila, no 55, faria el 0-3, que ja pràcticament sentenciava el partit. En plena eufòria del Roquetenc, doncs faria encara el 0-4 Tània Obiols en el 63, i amb tot resolt, doncs al final l'Alcanar va marcar el gol de l'Honor, com es diu, de l'Honor. Mireia faria l'1-4, que seria definitiu quan va acabar el partit. Doncs imatges d'eufòria de les jugadores, el cos tècnic, la veritat és que ho van celebrar moltíssim damunt la gespa, perquè el partit es va jugar amb moltíssima esportivitat, tant dins del camp com a la grada, molta correcció. La veritat és que felicitem també al femení Alcanar pel tracte rebut i com ens van felicitar i com es van portar. Va ser una autèntica festa el futbol femení. I bé, les jugadores doncs van celebrar damunt de la gespa. Quan van arribar a Roquetes van tenir una recepció a l'Ajuntament en reconeixement per l'èxit aconseguit, i la veritat és que ho van poder després celebrar també en privat. La veritat és que una gran diada pel Club Deportiu Roquetenc, una jornada que passa a la història del club aquest 20 de maig de 2023, el primer gran èxit del futbol femení del Roquetenc en la seva història, i que esperem que no sigui l'últim i que això tingui continuïtat i que puguin arribar més èxits en el futur. I ara, ja dit això, ara repassem que sigui la propera jornada, en què les competicions ja van arribar al final. Ara ja pràcticament doncs ja tot està finiquitat pel que fa al futbol base. Diguem que l'únic que encara queda en competició és un partit de l'equip femení, per cert, encara li queda un partit, i també de l'equip masculí. L'equip femení, en la darrera jornada de Lliga, en la qual se celebrarà el títol de Lliga davant l'afició, jugarà aquí a casa el derbi contra el Remolins Vítem el diumenge, dia 28, a les 9:30 del matí. I pel que fa al primer equip masculí, doncs té l'últim partit de Lliga aquí a casa contra un històric de les Terres de l'Ebre, el Club de Futbol Amposta, un equip que matemàticament ja té el segon lloc assegurat i que està previst aquest partit per a dissabte, dia 27, a les 6 de la tarda. Val a dir que aquest partit, com és tradició en el Roquetenc, abans del darrer partit que a casa doncs es farà un acte que ja ve sent habitual, que és la presentació de la pubilla i els hereus del crepitant al Club de les Festes de Roquetes del 2023. Val a dir que la pubilla d'aquest any serà Mariona Cid Mangraner, l'hereu serà Òscar Ortí Font i l'hereu serà Sergi Tomàs Giovanni. Abans del partit se'ls farà un reconeixement, rebran la seva distinció i faran la sacada d'honor abans de començar el partit. I també val a dir que abans de començar aquest partit també els jugadors de tots els equips fan el passadís d'honor a l'equip femení, que també rebrà un reconeixement, també un altre, abans de començar el partit del primer equip, també fa el passadís d'honor i també tindrà el seu reconeixement, i perquè puguin rebre també la seva merescuda ovació abans d'aquest partit, en què esperem que sigui una festa amb tot resolt i que la gent vagi al camp del Roquetenc aquest dissabte, que segurament que veurem un bon partit. Roquetenc i Amposta històricament sempre ens han ofert bon futbol, i esperem doncs gaudir d'aquest partit en què tancarà la Lliga. I també val a dir que també el mateix dissabte pel matí doncs tenim també una cita aquí al Municipal de Roquetes, que hi ha previst un torneig de futbol base de benjamins i alevins de primer any. Aquest torneig està vist pel matinal de dissabte aquí al Municipal de Roquetes, per tant animem a tota la gent que s'apropi a veure aquest torneig. Val a dir que els equips que participaran seran els següents. En categoria benjamí hi haurà 6 equips que competiran: en el grup A, el Roquetenc, Cambredó i Jesús Catalònia; en el grup B, Flix, Escola Delta i Amella, jugant una lligueta d'aquests dos equips, i els dos primers de cada lligueta jugaran les semifinals i funcionen la final del torneig. I pel que fa a la categoria Alevi, doncs també hi ha dos grups de tres equips: el grup A, jugant el Roquetenc, Cambredó i Sant Jaume; el grup B, Amella, Catalònia i Camarles, també jugaran dos triangulars, els dos primers de cada grup jugant semifinals creuades i la final del torneig, per veure qui s'emporta aquest torneig. Els partits estan previstos que comencen a les 9:30 del matí i la final està prevista que acabi sobre les 2 del migdia. Per tant, una gran matinal de futbol aquest matí i dissabte al Municipal de Roquetes. i més endavant, també ho recordem més endavant, però també hi ha un altre torneig previst. El dissabte dia 3 se farà pel matí un torneig infantil i per la tarda un torneig de futbol de cadet, i finalment el dia 11 de maig, diumenge, hi ha previst un triangular de futbol infantil femení, i aquell mateix també, dia 11 de juny, se farà la gran festa final de temporada. I amb això doncs acabem ja aquesta intervenció d'avui en aquesta magnífica notícia del futbol femení, i la setmana que ve doncs ens retrobem amb més informació en la que serà ja la recta final d'aquesta temporada pel que fa al Club Deportiu Roquetenc.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ens espera una altra vegada un temps variable avui a les Terres de l'Ebre. Podem dir en qualsevol cas que quan més a prop del mar hi haurà més moments de clarianes i poca possibilitat de pluja, i en canvi a les muntanyes dels ports, totes les serres de la Terra Alta, cap a la banda de la Serra de Cardó, cap a, per tant, la Ribera d'Ebre, allà sí que acabaran espetegant alguns ruixats. De moment, aquest matí, amb més clarianes que no pas núvols, ja a partir d'aquest migdia és quan començaran a aparèixer aquestes coliflors, les primeres al voltant de la Serra de Vandellòs, després ja a les de la Terra Alta. Acabaran caient algunes tamborinades locals, les més intenses, bàsicament al sud de la Terra Alta, ja a tocar amb el Matarranya, i en canvi ja diem poques possibilitats que plogui si estem arran de mar, on fins i tot les clarianes han de dominar. El vent anirà girant cada vegada més cap al llevant, no especialment fort, i la temperatura com ahir. Per tant, un ambient agradable sense ser excessivament calorós. Us seguirem a la xarxa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I avui des d'Antena Caro anem a parlar de notícies que tenen a veure amb el sistema educatiu i concretament amb l'Institut Roquetes, perquè 5 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Roquetes han estat els guanyadors d'un projecte que han presentat al 5è certamen tecnològic EFIGI de la Fundació Naturgy. Es tracta d'una iniciativa adreçada a alumnes de tercer i quart de curs d'educació secundària obligatòria de tot Espanya i que té com a objectiu la promoció dels valors de la eficiència energètica i el foment de les vocacions tecnològiques des d'edat primerenques. I és que l'Institut Roquetes, com diem, ha estat l'únic institut seleccionat de tot Catalunya per a passar a la semifinal, on han estat els guanyadors d'un d'aquests tres premis. S'han presentat al certamen amb el nom del grup NAMI, proposant un projecte de creació d'una cel·la de combustible microbiana per aprofitar la humitat en l'aire que es condensa a l'exterior dels pisos i l'aigua que és recollida procedent de la pluja. I per a parlar d'aquest premi tenim aquí als nostres estudis els protagonistes, els 5 alumnes, i també una de les professores que ha participat conjuntament amb Aida Martorell i Jaume Ferrer, que és la Gisela Daura, que és la professora de Visual i Plàstica de l'Institut Roquetes. Hola, què tal? Bon dia, Gisela.
Bon dia.
I també ens acompanya, com diem, Laia Codorniu. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Tafalla, bon dia.
Bon dia.
Andrea Gas, bon dia.
Bon dia.
La Maria Grau, bon dia.
Bon dia.
I finalment l'Àlex Vilicat. Molt
hola,
bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i felicitats a tots per aquest premi, concretament el projecte que ha estat millor comunicat. I volem conèixer una mica més com ha anat tot aquest desenvolupament. Gisela, explica'ns una mica com decideix l'Institut Roquetes presentar-se en aquest 5è certamen tecnològic EFIGI de la Fundació Naturgy.
Doncs a veure, tot parteix de que els 5 alumnes van venir a buscar-nos a Jaume i a mi amb ganes de buscar un projecte per poder doncs, treballar d'alguna manera una mica diferent de com es treballa a les aules. I va ser a partir d'aquí que vam rebre un correu de Naturgy per tenir l'oportunitat de poder participar en aquest concurs. Se'ls va proposar a l'alumnat i així és com va arrencar el projecte.
I els alumnes, què tal? Van estar receptius des del primer moment en aquest projecte? Com ho vau viure, això?
Doncs la veritat és que sí. Sí que al començament no sabíem molt bé com enfocar-ho i no sabíem molt bé cap a on havíem de dirigir-ho, però a veure, són uns alumnes que estan molt motivats i tenen moltes ganes de fer coses i realment que no ens va costar gens. Els coneixem ja des de fa 3 anys i ells ens coneixen a nosaltres, per tant, no, jo penso que molt bé. En aquest sentit, molt bé.
Ha estat molt el temps que heu dedicat per a preparar aquest projecte?
Doncs vam començar l'octubre i l'hem acabat ara fa no res, quan hem anat a Madrid. I sí, ha sigut llarg perquè ho hem fet durant hores del pati i algunes tardes, llavors el temps ha sigut el temps que hem tingut.
I com decidiu presentar aquest projecte en concret? De quina manera us arriba la inspiració?
Ens arriba la inspiració, doncs, a través de depòsits i anar agafant idees i posant les idees a la pissarra i anar amb idees esbojarrades, i contra més esbojarrades millor, i a partir d'aquí és quan arrenca, doncs vinga, hem de centrar-nos en alguna idea de les que tenim, perquè n'hi ha que potser no són ni possibles de fer, i arrenca d'aquí. Però jo crec que ells són qui ho, o sigui, t'ho diran millor, perquè ells ho han viscut en primera pell, que s'ho van una mica a la cancel·lada, per dir-ho així, en cert sentit.
A veure, com ho heu gestat tot això?
Bueno, per la meva part, suposo que tots els que ens estan escoltant han vist el vídeo. La part més idealista pot ser l'escena en què nosaltres busquem i anem directament a per la humitat. Evidentment no va ser així, sinó que va ser una miqueta potser desesperant aquells dos o tres mesos només per a buscar una idea, sinó no només per a realitzar el projecte, sinó per a buscar algo pel que poder començar i poder a partir d'aquí investigar i crear un projecte potser més consistent. I sí que d'entre elles vam triar la humitat, però no pot ser en un objectiu del qual estem parlant ara, sinó que potser ens ho pensàvem en fer algun altre prototip més esbojarrat o que no fos possible.
I de quina manera heu participat els alumnes? Cadascú dels cinc se n'ha encarregat d'alguna part, o heu fet tot conjuntament? Com ha anat evolucionant el projecte? Qualsevol, eh?
Bueno, ens anàvem repartint les tasques, cadascú pues, treballant en el seu fort, en el que millor se li dona, o intentant aportar els seus sabers i les seves destreses. I bueno, al final, conjuntament o individualment, ho hem aconseguit.
Tot i que, bueno, també s'ha de dir que una cosa que vam intentar potser establir al principi del projecte va ser que no cadascú anés per la seva banda, tot i que, com bé ha dit Andrea, treballar cadascú en el que se li dona millor, però sempre s'ha intentat seguir tots els cinc el projecte bastant conjunt, perquè al cap i a la fi posem que arribem a l'exposició i hi ha algú que s'ha perdut una part de la investigació i no sap què explicar. Per tant, era una cosa que s'havia de treballar, que era tots saber què estem fent en cada moment, cap a on anem, i per tant no podíem separar la feina en diverses tasques.
I també afegint això que diu Oriol, que també hem de tenir present que, clar, com quedàvem en les hores del pati algunes tardes, la disponibilitat a vegades no és 100% tots a totes hores. Llavors ells havien de ser coneixedors de tot el que s'estava fent, perquè si faltava algun per algun motiu, malaltia, o és igual el que fos, els altres havien de també participar.
És a dir, que la Fundació Naturgy buscava projectes per a aprofitament, per a traure energia elèctrica, pel que entenc, no?
Bueno, eren diversos projectes, tots dedicats potser a la innovació energètica, alguns potser més decantats cap al transport, d'altres per previsió de futur, però en aquest cas el que ens vam centrar nosaltres, de tots els apartats que ens vam proposar, va ser este, el de generar energia.
Generar energia a partir de bactèries, no? Si no tinc mal entès, expliqueu una miqueta així breument en què consisteix el vostre projecte. Tant se troba aquesta energia?
De fet, vam descobrir unes bactèries que, per a simplificar-ho, quan mengen i fan la digestió, produeixen electrons, produeixen energia, i arran d'aquí vam buscar estudis, investigacions que ja s'havien fet, vam cercar i vam trobar l'estudi d'una universitat de Massachusetts i vam veure que era possible produir energia mitjançant bactèries. Vam veure també que produint una cel·la de combustible microbiana es podia fer factible per a produir energia per a una casa, i nosaltres el nostre projecte el vam dirigir per ajudar a les famílies més desfavorecides.
I tot aquest projecte, en Gisela, s'ha de presentar a la Fundació, i de quina manera s'ha de presentar aquest projecte?
Quan el vam presentar, bueno, hi ha com diverses fases de les que vam fer, que la primera vam presentar un PowerPoint en el qual explicàvem la nostra idea, i aquí era una fase que ja que era eliminatòria, van haver-hi, en tot Espanya crec que eren 77 participants, dels 77 nosaltres vam passar a la següent fase, que en van passar 44, dels 44 vam haver de presentar una memòria escrita detallant tot el nostre projecte amb una sèrie de paràmetres que ens marcaven ells, i llavors d'aquests em van escollir, si no m'equivoco malament, 40, dels 44 no vam presentar això, i després vam haver de fer el vídeo, i del vídeo, que en vam presentar 11, n'hi havia 11 participants, és el que vam passar a la fase final cap a Madrid.
És a dir, que anar passant fases, una d'aquestes fases, com molt bé dius, era presentar un vídeo on explicàveu aquest projecte i si era el més vídeo més votat, perquè es va fer a través de concurs popular, no?
Exacte.
Escollir el vídeo entre tots els candidats. Com
Exacte.
Ho vau viure, aquest moment?
Bueno, va ser un moment molt tens, ja que estàvem cada temps mirant quantes votacions teníem. Va hi haure molts moments tens, com he dit, ja que estàvem molt renyits amb un altre grup que era d'Andalusia. I, bueno, va ser molt...
Intens.
Molt bé, sí, intens. I, bueno, finalment van guanyar més de 3.000 vots.
Perquè guanyant, sent el vídeo més escollit, ja passàveu directament a la final, no? O eren les semifinals?
Passàvem ja directament a la final si tenies el major número de likes. I a part també ens van comentar que vam fer el rècord de likes. Vam ser el vídeo que va tenir més likes, ja no d'este, sinó de tots.
Dels 5 certàmens?
Dels 5 certàmens que hi ha.
Jo vull afegir que clar, estem parlant ara del vídeo més visualitzat, però hi ha una prèvia, penso que és molt important que també els nostres, bueno, els oients ho sàpiguen, que aquesta prèvia, el vídeo, tot el que és el guionatge del vídeo, el van fer ells, i amb ajuda després de la filmació teva en aquest cas, i agrair-te justament això, perquè si no no haguéssim pogut realitzar-lo. I a més que va ser una setmana molt intensa, uns dies molt intensos, perquè teníem un temps límit per a fer el vídeo. I aquest temps va ser molt, molt estressant. I llavors també agrair també a l'institut de permetre'ns també poder no anar a classe i estar aquí treballant amb la filmació i podent doncs, posar la veu i estar aquí la ràdio amb tu editant, etcètera, etcètera. Penso que això és una part molt important i que no haguéssim pogut fer-lo si no s'haguessin donat tots aquests condicionants.
I la col·laboració també important de l'Ajuntament.
Sí, molt,
no?
Bé, molt bé. També l'Ajuntament que va posar el seu granet d'arena i en aquest cas agrair a tothom.
Un vídeo que poden veure els nostres oients, que ficarem l'enllaç, també des de l'Institut Roquete suposo que també el tindreu col·locat, però a mi m'agradaria parlar una miqueta més del vídeo, perquè a banda de que, com el va dir, els alumnes han fet el guionatge i han fet també d'actors, com han viscut aquesta experiència de ser actors? De fet, podem dir que Laia, tu també ho vas viure intensament, no? Això de ser actriu al vídeo.
Bueno, sí, realment sí que ho vaig veure intensament, ja que vaig fer, jo crec, una de les parts més importants del vídeo, perquè també li aportava el seu toc de comèdia i a partir d'aquí, pues, ja, a partir d'aquest punt, pues, ja vam començar a aprofundir una mica més a la teoria. Però...
Pues... Tenim moltes anècdotes,
sí,
moltes, moltíssimes. Sí, sí,
sí, sí. Com a quines, va, expliqueu-ne alguna d'interessant.
Bueno... En lo seu permís, si després ens entrevista tot segueix igual i no passa res, bueno, diguéssim que va ser una miqueta experiència intensa el fet de preparar l'escena, no sinó de gravar, que de fet va sortir a la primera. Això va ser potser l'única escena de tot el vídeo que ens va sortir la primera, perquè bàsicament era actuar natural. Jo crec que, bueno... ganes per part de Laia per a preparar-lo de la teletienda crec que van ser zero.
Nules.
Zero, o inclús podríem parlar de ganes ja negatives, però sí, potser més que de les parts que donen així més comèdia, perquè al cap i a la fi el nostre vídeo és potser 10 segons de comèdia, 10 segons serios i així tot el rato, potser podríem parlar que és la part que marca la diferència entre el nostre vídeo i tota la resta.
Sí.
Perquè, de fet, jo crec que si no, doncs, per exemple, els de Naturgy la van triar com a miniatura del vídeo, l'escena en què estava allà a la teletienda, i crec que va ser potser la part que més va agradar a ells i la part que, segurament, si haguéssim vist les estadístiques, és la més visualitzada.
¿Cansado de pagar un pastizal por los gastos en electricidad? ¿Necesitas un cambio en tu vida? Te presentamos la MFC, la Microbial Fuel Cell. Una celda capaz de generar electricidad para el uso doméstico.
¡Corten! ¡Corten, corten, corten! De verdad, ¿alguien se va a tomar en serio este vídeo? Es que de verdad.
Pero, ¿tú te fijas que yo estoy aquí dando la cara por todos? ¿Eh? ¿Moviendo las manos como si fuera tu muñeco? Quita.
Quita que ya lo hago yo.
Laia, el més difícil que va ser, passar per la peluqueria?
Bueno, jo és que tinc un petit trauma en les peluqueries i tot això, i pues claro, a mi com em van dir que tenien que pentinar-me, maquillar-me, no sé què, claro, a mi això, a mi sortir allí no m'ha... cap problema, però el simple fet...
Però si surt tan natural i també.
Que no, que el simple fet de tindre que anar a la peluqueria i que em maquillessin, això és el que no em va fer gens de gràcia.
Però te van maquillar des del mateix institut, no? La ciència de peluqueria i estètica.
I cal recalcar que el resultat va ser molt bo.
Home, no, sí. No, bueno. No era ella.
No, era, no era jo. No, no, era, però era el que estàvem buscant.
Sí, ja, ja,
era,
ja, ja. Això és típic de l'època.
Agraïm des d'aquí també estètica...
I peruqueria.
Sí,
sí, sí, sí, sí. No, sí, el resultat va ser espectacular.
Va ser espectacular, l'únic que, claro, jo no estic molt acostumada a veure'm així tan maquillada i pentinada i, pues, claro, me sentia una mica rara, però...
I tenim molt, una altra molt. Anècdota, no, Oriol?
Ah, bueno, si els oients han vist el vídeo, jo, que en teoria faig de director, hi ha una escena en què llanço una boina, que és de Jaume,
sí, de...
i
sí.
Unes ulleres... que també són de Jaume. Me costa, perquè és una escena complicada per a mi. Aquelles ulleres jo desconeixia completament el que seria el preu de l'estructura i tot. No vull entrar més en detall, però bàsicament les vaig tirar en terra, quasi les trenco. Costaven un pastissal, des d'aquí Jaume te demano perdó, segurament ho estaràs veient, tot i que ja t'he demanat perdó unes quantes vegades.
Però bueno. És un toc especial, no?, en aquest vídeo.
Sí, bueno,
no.
És un toc especial
quan
que
moltes les ulleres...
A part que va sortir supernatural, llavors.
Sí, sí, bueno, va sortir la primera, menys mal que ho vam fer només una vegada, sí. Si no, jo crec que estarien fetes pols les ulleres i a part...
I tu també.
Sí, jo més que les ulleres...
Jo diria que les ulleres, segons Jaume, tenen una ratlla.
Sí, al vidre.
Bueno, ratlles... No entrarem en detall, però el que està clar és que estan senceres, per tant... Tot ha sortit bé.
I també un altre dels actors protagonistes del vídeo és l'Àlex Vericata. Tu no dius gaire cosa al vídeo, més aviat rumies, no?
Sí, correcte. Jo em vaig centrar principalment en pensar. Caminant, pensant per tot el poble i de fons sortien el canal, el mercat, coses característiques de Roquetes i jo tan sols tenia que pensar i mirar i pensar.
Tot i així és difícil, concentrar-se. Sí, sí. I... Bueno, vam fer alguna que altra toma.
Vam... Sí, diverses, moltes tomes. Que...
En diferents maneres de pensar.
I una camina més espaït, l'altra camina més ràpid, l'altra pensa per l'altre costat i així moltes tomes.
De fet, va ser tan curiós que inclús te vas canviar la veu per la meua quan estaves pensant, suposo que deuen ser coses d'actors, però...
De fet, tots heu tingut un paper molt destacat, ja sigui en l'edició i producció d'aquest vídeo i també com crear aquest projecte. Com diem, a la presentació d'aquest vídeo era important perquè si era el més votat doncs passàveu directament a la final i una vegada us diuen que heu estat el que més visualitzacions ha tingut, suposo que contents, i a partir d'aquí què?
Bueno, ens van sentir molt agraïts per tot les persones que ens van votar i van veure el nostre vídeo. Però la història no acabava aquí, ja que havíem de preparar un elevator pitch que havíem de presentar a Madrid per a ja guanyar.
Perdona, has dit un elevator pitch?
Elevator pitch, sí, és una presentació que es fa en un minut, que bàsicament exposes el teu projecte per a convèncer al públic. Mm-hmm. Tot això s'havia de fer en 3 minuts. S'havia de fer un elevator pitch i després una maqueta, que va ser una maqueta de l'edifici amb totes les parts on es situaria la MFC, que seria la celda de combustible microbiana.
Bueno, de fet, com bé dius, Maria, tot el tema de l'exposició, al cap i a la fi, tenint en compte que vam passar directament a la final, potser era el menys rellevant per a nosaltres, perquè al cap i a la fi, l'haver passat, com ja he dit, directament a la final, l'únic que ens calia era aquest discurs de 3 minuts, perquè al final l'exposició era com a complementària, o inclús podríem parlar que era una experiència més llau, perquè al final haver tingut aquest accés al que seria el el discurs o la fase final, pues, realment la maqueta va ser per a complementar una mica l'explicació. De fet, recordo que quan els de Naturs ens van comunicar i ens van dir les observacions sobre el projecte, l'únic que ens van poder dir va ser que aportéssim una maqueta i més investigació per a complementar l'exposició.
Un cop a Madrid estaven en joc aquests tres premis, el premi al projecte més innovador, el més factible i el més ben comunicat. Suposo que també nervis al moment d'anar dient qui eren els guanyadors dels respectius premis. Com se va viure aquest moment?
Bueno, pues sí, generalment jo trobo que hi havia bastants nervis, ja no simplement, ja no per simple fet de si guanyàvem o no, ja que també estàvem nerviosos perquè l'elevator speech no va sortir molt com esperàvem que sortís.
Bueno, el moment va ser molt de cop, molt...
Exacte. Estàvem super, sí, super sí, nerviosos pel simple fet de l'elevator speech, ja no pensàvem ni si guanyaríem, era solament que havien... L'havien cagat una mica, no, l'elevator.
Cal recalcar que no vam ser l'únic grup, vull dir, tots els grups estàvem nerviosos,
claro,
i li vam donar més importància al resultat que vam tindre de l'elevator que si guanyàvem o no. I al final, quan vam dir que... Perquè crec que el millor comunicat va ser el tercer.
El segon.
Sí. Pues, claro, no estàvem ni pensant, vull dir, va ser super de cop. I vam quedar, uau, hem guanyat.
Sí.
I al final pues, vam reaccionar i vam dir, bueno, pues sí, hem guanyat, no? I
bueno, també ens va comunicar la que ens va entregar el premi que realment el vídeo va ajudar molt a que guanyéssim com el més comunicat, ja no pel simple fet de que tenia, era el que tenia més likes, sinó que estava molt currat, estava molt xulo, llavors moltes gràcies.
Sí, de fet ho va dir obertament a l'hora de donar-nos el premi, ho va dir que el miréssim.
I és més, us en recordeu a la taula quan vam passar que és el que us va dir la noia de comunicació? Mm. Us en recordeu o no?
No,
estava tan nerviosos que va passar per allà i va dir que els va felicitar pel vídeo, que era una passada i que no havia vist mai amb tots els certaments que hi havia un vídeo també ben fet.
Bueno, això ho va dir quan ens va donar el premi. També. I això, pues, que t'ho digui una persona que s'ha dedicat tota la seva vida a això, pues, vulguis o no, és
gratificant.
Sí. Sí. Bueno, bons guionistes sí, i actors.
Que de fet, tota l'experiència aquesta que explicàvem dels nervis ve arran de que els seus finalistes, els que van passar directament a la final, van ser els que primer ens va tocar exposar el discurs. El que passa és que ho van exposar o ens ho van presentar d'una manera en la qual semblava que només havíem de pujar a l'escenari per a recollir tots els grups finalistes.
Exacte.
I després a partir d'aquí tornar a cridar per a pujar a l'escenari i fer el discurs. Pues què passa? Que ens van dir pugeu a l'escenari i no ens van dir res més. I quan estàvem allà dalt, que nosaltres teníem uns papers on ens van preparar el guió, va ser quan ens van dir, i ara us toca exposar el discurs. I clar, nosaltres teníem el discurs a les cadires i era com a, ja ens toca, si no, encara no. I sí, sí, clar, potser va ser el que ens va jugar als nervis, de fet, per ser els primers. Suposo que devia ser el que més preparat teníem, perquè els altres anaven una mica més a parlar improvisat, però va ser potser una de les parts que ens va fer que l'elevator pitch tingués una mica de fluixera, potser per dir-ho així.
Jo però... trobo que vosaltres sou molt exigents, Gisela, que...
Sí, és el que anava a dir, que feia comptes, l'experiència és el que val i un cop tu estàs allà has de tirar avant i surti com surti i els hi surti com els hi surti a la resta que hi ha, s'ha d'anar avant i sí que és veritat que no s'ho esperaven ni nosaltres tampoc ens esperaven que fos tan pim-pam, però així era i havien de tirar cap avant. I també va haver-hi pues, mala passada perquè el micro que es anaven passant no funcionava bé i llavors es anava entretallant quan anaven parlant i tot això doncs, són factors que no ajuden, però és una experiència i això pot passar en qualsevol mitjà i en qualsevol moment i això pues, és tenir taules i ja està, no passa res, però ho van fer molt bé, ells són molt crítics i en seguida es flagelen, no?, de que malament ho hem fet i jo els vaig dir, no passa res, és així i davant. I bé, jo estic molt contenta, la veritat.
Parlem una mica del premi, que és el que vau guanyar.
Bueno, vam guanyar 2.000 euros per al centre.
Uh-huh. I algú més, no? Ja no què m'heu guanyat?
Bueno, una experiència personal que recordarem tota la vida. I a part també ens van regalar un puzzle en les imatges de tots els projectes que s'havien fet durant aquests 5 certaments.
Sí.
I altres coses, vull dir, jo penso que el premi, evidentment, que el premi és un premi que és molt gros, però a part, anar allà ja és un premi. El fet d'anar a Madrid i d'haver passat tot el procés que hem passat, ja no només a Madrid, no? Poder fer un vídeo, poder buscar una cosa que no sabíem ni que existia, poder-nos estar nosaltres tots reunint, pensant, tot això ja és un premi que ens emportem. Clar que està clar que allà t'emportes el premi també de veure altres instituts, com treballen, com gestionen la manera de treballar, com, quins projectes porten, quines idees... Bueno, tot això, jo penso que ens queda molt. I la convivència que vam tenir allà també, penso que també ens la podem emportar i visitar Madrid i, no sé, moltes coses.
Vau tindre, suposo, l'oportunitat de parlar amb tres alumnes que participaven en aquest certamen? Vau tindre algun intercanvi d'experiències? Vau aprendre alguna cosa?
Realment, en els participants, no, perquè tampoc teníem temps, ja que teníem que estar tot el rato a la nostra carpa explicant el projecte a tothom, tothom que passava. Claro, no vam tindre ja temps de parlar-nos del costat, ni molt menys. Però sí que, bueno, també en la gent que venia en els grups, en ells sí que vam poder parlar, bueno, més que parlar, explicar-los el projecte i tal. Però realment no vam poder parlar nosaltres participants.
Sí, bueno, com ha dit Laia, vam passar molts telemàtics posant el treball una i una altra vegada, tant a professors com gent que venia a visitar i a veure com eren els projectes, com tant altres instituts i altres alumnes que van vindre també. Però al final, pues, això, vam estar parlant i exposant el projecte, i si vam dirigir-nos alguna paraula va ser perquè... I recordo que ens van vindre a preguntar al rival del vídeo dels likes. Ens van vindre, lo teníem just al costat, nosaltres estava a la nostra carpa i estava a carpa al costat, i van vindre a preguntar-nos que si érem els finalistes, no sé què, i ens van vindre a preguntar sobre l'Elevator, però no, va ser allò, ja està, vull dir, vam estar tot el matí parlant i després ja l'Elevator ja està molt més.
Perquè, com molt bé explicàveu, cada projecte estava exposat en unes carpes a l'aire lliure on la gent podia anar a preguntar, i després va vindre l'acte final d'entrega de premis, no?
Sí.
Durant tot el matí, vau tindre bon matí almenys?
Sí, molt bon dia. Molt bon dia de menjar i de tot, o sigui...
Molt bon dia.
Feia fred,
però... Feia fresca.
Feia fred, però teníem sol.
Sí, ja estàvem, les carpes estaven situades a molt bon lloc.
No va fer vent, molt bé, perfecte.
Bueno, sí. A ratos.
A veure,
sí,
perquè... hauria pogut ser molt pitjor, que portàvem una setmana una mica... Sí, feia sol, vent a ratos,
bueno,
però bé.
Portàvem una setmana, no, el dia abans va ser
sí,
una
va
mica
ploure,
caòtic.
Sí.
Àlex, explica'm una mica com vas viure tu aquesta experiència. Trobo que estàs així una mica, no sé si encara assimilant el premi o què...
Sí, de fet, encara quan ens ho van dir no m'ho creia. Sabia l'esforç i tot el vídeo que havien fet, el ben preparat que estava. I veient també els vídeos dels altres grups, en opinió meva el nostre era el millor, esclar. I sabia que podríem guanyar i érem candidats a guanyar, i quan ens ho van dir va ser una eufòria.
I de tota aquesta experiència, aquest viatge a Madrid, en què et quedes? Què és el que recordaràs més?
L'experiència en si total va estar, però em quedo sobretot en quan vam guanyar, quan ens ho van dir i quan vam tindre que pujar a l'escenari.
Al final tot ha sigut una experiència que, bueno, sí, tots recordarem i tots...
Ja no el simple fet del concurs,
exacte,
sinó tot el que vam fer per Madrid.
Tot el viatge, molt.
Quan, l'experiència. Quan estàs allí a punt d'exposar i dius, fa 4 mesos que treballo en això, m'he saltat classes, les famílies s'han hagut de comprometre a deixar-nos per les tardes, professors, directors, alcaldes, de tot. Teníem reunit a tot el Baix Ebre, confiaven en nosaltres i pujar a dalt i ara què fem?
Perquè sí, recordem que tot això, a més, també es va poder veure en directe a través de les xarxes, perquè no tan sols la gent que estava a Madrid, sinó la que estàvem aquí, vam tenir l'oportunitat de viure en directe aquell moment, no?
Sí. Bé, bueno, segons el que han dit, el que ens han contat... La connexió no va ser del tot idíl·lica, però al final sí, algo van veure.
Sí, va poder veure.
Sí. Sí.
Bueno, de fet, crec que han publicat ja el resum del 5è certamen, en el qual sortim nosaltres al millor comunicat i una entrevista que ens van fer.
Al final, ens van fer una petita entrevista amb 4 preguntes. I...
Bueno, durant tot el matí van estar al mínim gent i gent a preguntar, a gravar.
Professors.
Sí.
Vau fer l'aula al vostre stand.
Sí.
Bueno, això és
el gest. Icònic.
Lo vaig.
I ara què, Gisela? Una vegada tot això, continuem ja a la recta final del curs, no?
Doncs ara què? La gran pregunta. I primer descansar una mica. I després, bueno, a veure, ja no pel curs, nosaltres ja ho saben tots els alumnes, estem oberts a un altre projecte i als projectes que vinguin. Sí que està clar que s'ha de descansar, s'ha de pair i s'ha de gestionar una mica tot perquè em portem molt de desgast, mireu la veu que tinc, però a veure, tant Jaume com Aida com jo, ens agrada molt treballar d'aquesta manera, ens agrada molt els reptes, ens agrada molt els projectes i estem a la disponibilitat que sigui. Ara que ens deixin descansar una mica, perquè si no, no aguantarem a final de curs.
No. I a final de curs, com m'ho porteu?
Bé.
Bueno, bé, sí. Perquè esteu fent tercer d'ESO, no?
Sí. Sí. Bueno, jo trobo que estos tres, bueno, no, tres no, tants de dies que mos han saltat, pues, potser sí ara que a l'última setmana, exàmens, projectes, clar, ara tot se mos ha acumulat.
Ara toca apretar, no?
Ara toca sí. Apretar a tope.
Però no mos, claro, però no mos podem queixar tampoc.
Però bueno, no m'arrepentixo, realment. No.
Home, hem ocupat tant de temps, jo crec, potser en el projecte, que és com si haguéssim anat a una piscina tot el rato, i aixeques el cap per a respirar i dius, queden tres setmanes i ja és estiu. Sí. I portem des de l'octubre.
És que ha sigut tot com molt intens i d'una cosa que era molt petita s'ha anat fent com gran i és com que, és el que deia, no costa de digerir perquè és com si fos un somni. Tot el que ha passat és com un somni i necessites com obrir els ulls i veure que realment no és un somni, és una realitat. És una sensació estranya. No sé si ells tenen aquesta sensació, però a mi no, és una sensació que no, és difícil d'explicar i potser és perquè encara no ho hem paït.
Sí. Alguna cosa més que voleu explicar? Compartir amb nosaltres, amb els vostres companys, amb professors, famílies?
Bueno, agrair a tots els que han pogut veure el nostre vídeo, sobretot per la implicació i...
Sí, per tot el suport que vam tindre, ja no simplement de tota la gent que va veure el vídeo, sinó també tota la que ens va ajudar durant aquest projecte.
Sí, perquè han sigut molta que segurament que ens deixem, no? Des de professorat, famílies, és que segur que ens deixem algú i de, no m'han anomenat a tothom que ha participat, que no, és una llista infinita i sobretot amb ells, perquè jo agraeixo a l'alumnat, o sigui, amb ells, els cinc que estan aquí, perquè sense ells nosaltres no haguéssim fet res. Vull dir, és bàsic i bueno, a tothom.
Moltes felicitats per haver guanyat des de l'Institut Roquetes aquest premi al projecte més ben comunicat, el cinquè certamen tecnològic efigi de la Fundació Naturgy. Avui han vingut aquí als nostres estudis a explicar aquesta experiència i a contar-nos totes aquestes vivències. Aida Martorell i Jaume Ferrer són dos dels professors que avui malauradament no han pogut estar aquí perquè tenen naturalment que està a l'institut fent classe, però sí ha estat la Gisela Daura, que és la professora de Visual i Plàstica de l'Institut Roquetes, i naturalment els cinc alumnes protagonistes, la Laia Codorniu, Oriol Tafalla, Andrea Gas, Maria Grau i Àlex Bericat. A tots moltes felicitats, a pair aquest premi, que en vinguem molt més. Moltes gràcies, bon dia, que vagi molt bé el curs.
Vinga, gràcies.
Adeu. Moltes gràcies. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. 96 Antena Caro.